Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Repassen titulars amb Dolors Lleuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
L'Ajuntament de Calella estudia si pot actuar o no davant l'ocupació de l'antic hotel Gaviota.
L'alcaldessa Montserrat Candini ha dit que, tot i tractar-se d'una propietat privada, els serveis jurídics de l'Ajuntament estudiaran de quina manera es pot actuar després que els propietaris hagin presentat una instància al consistori alertant de l'ocupació.
El mercat municipal perd una altra parada.
La de formatges artesans i llet baixa la persiana després de només dos mesos en funcionament. El seu propietari ha explicat que ha pres la decisió de després de comprovar que el negoci no rutlla.
Oberta la convocatòria de la que és la cinquena edició del Premi Ciutat de Calella.
Un reconeixement que es fa per partida doble, en categoria individual, també per entitats o associacions. Ara s'obre la primera fase del procés, que és el de presentació de candidatures. Es podrà fer fins al 14 de març mitjançant instància. Entrada al Registre General de l'Ajuntament. Avui en parlarem a l'Info Migdia amb el tinent d'alcaldia de Cultura i Ciutadania, Albert Xavier Niges.
I l'ANC de Pineda organitza els autocars pel desplaçament el 6 de febrer a Barcelona per fer costat a l'expresident Mas i també les conselleres Rigau i Ortega, dient que s'inicia la causa del 9N.
9N són tots.cat, és el portal on es poden fer les inscripcions per aquesta mobilització, per la qual s'han posat tota mena de facilitats per assistir-hi. L'ANC organitza un autocar per ser ben d'hora a Barcelona, ja que a les 9 es preveu que arrenqui el judici. Els callencs podran fer el desplaçament juntament amb els membres de l'ANC de Pineda de Mar. Avui en parlarem amb el seu responsable, Ricard Tosset.
Els Jocs Florals de Calella dediquen l'edició d'aquest 2017 a homenatjar l'agrupament Escolta Montnegre.
Fins al 25 de febrer es poden presentar les obres literàries per poder guanyar en alguna de les 8 categories que ofereix el certamen. La gala d'entrega es farà el 26 de març a les 12 del migdia a la Sala Mozart.
Calella per la Marató actualitza la recaptació rècord en l'edició dedicada a l'ictus.
Un mes després de la celebració de la Marató de TV3, Calella per la Marató ha donat per tancada la recaptació d'aquesta edició dedicada a l'ictus i a les lesions medulars i cerebrals traumàtiques. Ha arribat a superar els 20.000 euros, més de 1.000 euros més que la xifra donada la mateixa nit de la jornada solidària.
Els serveis jurídics de l'Ajuntament de Calella estan estudiant de quina manera poden actuar davant l'ocupació de l'antic hotel Gaviota de la ciutat. Així ho ha confirmat l'alcaldessa Montserrat Candini després que els propietaris de l'immoble s'hagin adreçat al consistori per deixar constància d'aquesta ocupació il·legal.
Candini subratlla, però, que es tracta d'una propietat privada i el marge d'actuació de l'administració és molt limitat. Diu l'alcaldessa, però, que el seu equip de govern no farà veure que no està passant res.
El que no farem nosaltres és fer veure que no passa, ens al contrari, no? I en aquest sentit, doncs, he donat indicacions, doncs, al servei jurídic perquè mirin exactament fins a quin punt, a partir, doncs, d'aquesta comunicació, aquesta denúncia formal per part d'un dels propietaris, doncs, fins a quin punt podem actuar nosaltres, eh?
En declaracions a Ràdio Calella Televisió, Montserrat Candini ha destacat que tot el que té a veure amb el moviment Ocupa no forma part dels valors i la defensa com a model de societat del seu govern. Remarca, però, la sensibilitat i el foment de les polítiques d'habitatge social, que es diu Candini, la mesura exacta per actuar.
Som un equip de govern que actuem d'una manera molt clara i molt sensible envers a totes les qüestions d'habitatge social i en aquest sentit creiem que és la mesura exacta per actuar. Mai una ocupació, mai un rebentar la porta, ens sembla que sigui el model de societat que s'hagi de defensar. Jo crec que l'ús més indegut de tot plegat és, lògicament, és rebentar les portes i ocupar un espai que no, diguem que és privat, no? Jo crec que això ja és el principal, doncs, en aquest sentit, dificultat i la principal qüestió, que és absolutament incorrecta, no? I a partir d'aquí, lògicament, ve derivat altres elements.
Recordem que l'antic hotel Gaviota va ser ocupat a finals de desembre per un grup de joves, majoritàriament noies de Calella i també de Sant Pol. Aquest dissabte es va fer una festa de presentació de l'espai que han rebatejat com a centre social ocupat La Bruna. Els propietaris van entrar a una instància divendres a l'Ajuntament per tal de deixar constància que el col·lectiu Ocupa ha punxat la llum i l'aigua i que l'espai no reuneix les condicions d'higiene i de salubritat mínimes exigides.
Més qüestions. Ha tancat la parada de formatges artesans i llet que es va posar al mercat municipal de Calella a principis de desembre. Tan sols ha estat funcionant 2 mesos. El seu propietari, Jaume Ferran, ha explicat a Ràdio Calella Televisió que ha pres aquesta decisió perquè el negoci no rutllava, bàsicament perquè el mercat, diu, té poca clientela.
La lleteria d'en Jaume ha aguantat només 2 mesos, com deies, en parada al mercat municipal de Calella. Va traslladar-hi la botiga que tenia al carrer Sant Antoni, però la falta d'afluència de clientela l'ha portat a prendre la decisió de tancar per no perdre-hi més diners. Així ho ha explicat Jaume Ferran a Ràdio Calella Televisió, lamentant que tampoc se senten les bases per poder fidelitzar els compradors.
Hi ha poques parades, però les parades que hi ha obertes a la tarda, per exemple, només queda una. I jo estava, i prou. I els altres no obren les tardes. Ho que era el mercat, ja no troba res. Això és una de verdura i jo. Llavors, si tenen una de matí i tarda, se l'han de complir. I no es compleix. Ni obren l'hora, ni tanquen l'hora, ni a la tarda obren. Per tant, per obrir de 5 a 7 i no ha tingut, ja més val no anar-hi. I ho fan aquests. No, ja no hi van. I si no hi van, la gent entra i no troba res.
Doncs amb el tancament d'aquesta parada de formatges artesans i llet, el mercat municipal es torna a quedar amb només 4 establiments en funcionament. Són 2 parades de fruita i verdura, 1 peixateria i 1 de pesca salada, també el bar. En l'última licitació per atorgar la concessió de les parades vacants, l'Ajuntament ja va obrir el ventall d'activitats que s'hi podien posar, ampliant-ho també al sector no alimentari.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
L'Ajuntament de Calella ha convocat la 5a edició del Premi Ciutat de Calella. Té una doble modalitat en categoria individual i per entitats o associacions. Ara, sobre la primera fase del procés, el de presentació de candidatures, es podrà fer fins al 14 de març mitjançant instància d'entrada al Registre General de l'Ajuntament.
La presidenta de l'Aula d'Extensió Universitària, Sílvia López, i l'Agrupació Sardanista de Calella són els darrers Premis Ciutats de Calella. Des del 2015 s'atorga una doble distinció, discriminant així les trajectòries individuals i també les col·lectives que mereixen reconeixement.
I saludem avui el tinent d'alcaldia de Cultura, el senyor Xavier Niges. Benvingut a l'Info Migdia.
Hola, bon dia.
Parlem ja de la 5a edició d'aquest Premi Ciutat de Calella. Quines novetats hi ha per la convocatòria d'enguany?
Bé, la convocatòria és igual, l'únic que aquest any sí que la gala caurà amb el dissabte abans de Sant Jordi. Aquest any, si no m'equivoco, Sant Jordi cau en diumenge. Doncs serà dissabte al vespre, com l'any passat ho tornem a fer a la Sala Mozart, a Can Salom. I aquest any, amb aquesta proximitat tan estret amb Sant Jordi, la gala es planteja molt vinculada, doncs, això, a la lectura, als llibres. Bueno, estem preparant una gala sorprenent, a veure si funciona.
Ara dèiem que s'ha obert la primera fase de tot el procés per atorgar aquest Premi Ciutat de Calella, aquest doble Premi Ciutat de Calella. Fins al 14 de març i mitjançant instància es podran presentar candidatures, tot i que les bases són com les de les darreres edicions, sí que seria oportú explicar-ho. Qui ho pot fer i de quina manera es poden presentar candidatures?
Ho pot presentar qualsevol persona resident a Calella, censada a Calella, a nivell particular, o si no també a nivell de o qualsevol entitat o associació, doncs a través del seu qualsevol membre de l'associació en nom d'aquesta pot presentar aquest candidat o candidata o persona o entitat.
Sí que m'agradaria preguntar-li, senyor Arniges, quina és la conciliació que vostè li veu en aquest Premi Ciutat de Calella després de 5 edicions, quina és l'acceptació que ha tingut entre els calellencs i calellenques?
Mira, és una gala, perquè en el fons l'entrega del premi i tot plegat, la part més, diguéssim, bucòlica o que té més interès és l'entrega del premi i quan se descobreix qui ha sigut el guardonat, tant sigui persona o sigui entitat, el dia de la gala. Com a gala té una acceptació, doncs això, normal, no és una gala que sigui molt massiva a nivell de gent, la gent que hi va li agrada, s'ho passa bé, però ens enganyem, moltes vegades són gent vinculada als propis candidats o la gent que, doncs, que té interès d'anar a veure, doncs, això, una gala en si, que nosaltres ja la intentem fer amena, la gent que, per exemple, l'any passat va haver-hi molta màgia, la gent que va venir li va encantar, però sí que és veritat que la gala en si i els premis en si s'han anat consolidant des del primer any, perquè com que la gent que acaba guanyant són gent que ha proposat la mateixa ciutadania, són gent que ha anat a votar la mateixa gent, els mateixos candidats a vegades es sorprenen de l'interès i del rebombori que genera. Recordo, per exemple, l'any passat, que és el que tenim més present, no?, en Josep Miracle, que em deia, ostres, diu, des que sóc candidat, tothom me felicita pel carrer, tothom... I quan va ser el guanyador, l'altre any passat, bueno, la gent pel carrer felicitant-lo, i deia, hosti, jo no sabia que la gent estigués tan present, no? O la mateixa Sílvia López, no? Vull dir, la il·lusió personal i del col·lectiu que els hi va fer de rebre, doncs, aquesta distinció, els hi va generar una pujada de motivació espectacular, no? Per tant, jo diria que només per aquest fet, que la gent que surt és la que la gent vol, té un mèrit molt, molt superior a d'altres premis, que pot ser a través d'un jurat, que pot ser el més objectiu que vulguis, però en el fons no deixa de ser una opinió d'unes poques persones. En canvi, quan vota tothom qui vol, la veritat és que dona aquesta sensació de que s'escull amb més ganes.
Tot i que també és important destacar que són 5 edicions, s'han anat introduint canvis, oi, en la mecànica de votació.
Sí, bueno, hem anat matisant-ho en base de l'experiència també. Per exemple, vam incorporar el Premi d'Entitat i el Premi a Persona, perquè semblava que no es lluitava amb igualtat de condicions, i això no ens fa res anar-lo modificant i anar-lo adaptant, perquè en el fons ha de ser això, ho torno a repetir, no? El que la gent vegi, el que la gent li interessi, el que la gent cregui que és el millor. Vam anar, com sempre fem, escoltant i incorporant les propostes que alguns companys de l'oposició havien fet, de partits de l'oposició, o mateixos ciutadans a Calella, hem anat fent canvis en funció, doncs això, amb la voluntat de millorar-lo, i que la gent s'hi senti més participativa.
Ara vostè parlava de com és la gala, de l'assistència que hi ha a la gala i, de fet, de l'interès, no?, que desperta aquest Premi Ciutat de Calella a l'hora de conèixer finalment qui és el guardonat, però no sé si té tant d'interès la gent en participar justament en el procés de votació, perquè l'any passat van haver-hi 226 calellencs que van participar en aquest procés de votació. No sé si aquesta xifra d'entrada el satisfà, aquest nombre de vots, i si juntament amb l'àrea de participació han pensat en canviar alguna cosa.
La veritat és que vam fer canvis ja l'any passat que no van acabar de funcionar, perquè és veritat que com més gent voti millor, i està clar que 200 o 300 o 400 persones poden semblar molts o pocs en funció de quins paràmetres et basis, no? És veritat que, per exemple, els pressupostos participatius que s'han fet sempre estem al voltant de 1.000, 1.200, 1.300 persones. És una xifra que pots dir, no sé si és molt o és poc, però és una xifra considerable. Que la gent vagi a votar al voltant d'això, de 300, 400, 500 persones, doncs, no sé, jo personalment m'agradaria que hi anés més gent, però bé, la gent vota quan li sembla. Les primeres edicions vam provar el tema de votació via xarxes socials, que hi creiem molt, es va aconseguir molts de vots i a més estava molt acotat a nivell de que no es pogués fer, i si hi havia algú que en sapigués molt podia arribar a fer alguna votació amb diferents plataformes, però a través d'IPs i així es podia controlar i estava molt acotat, però es va considerar, alguns companys de l'oposició van fer crítiques molt fortes amb això, i com que el que no volia més que per això que un premi que ha de ser de tots, doncs acabés siguent, hi és un col·lectiu o un grup de partits polítics, doncs representant una part important de la ciutadania que hi estigués en contra, doncs òbviament ho vam treure. Però jo continuo pensant que el tema de les xarxes socials faria que moltíssima gent participés, moltíssima més gent participés. Jo penso que la voluntat hi és, l'interès hi és, el que passa que a vegades deleguem molt i la gent amb això de la participació... hi ha molts canals de participació i en el fons la gent participa on li ve de gust, i a vegades costa que aquestes coses que són més de consideració, hi ha gent que diu a mi, de fet és que m'és igual qui guanyi perquè tots s'ho mereixen, no? També aquesta opinió a vegades surt molt, hi ha gent que diu, home, jo vull que guanyi ell però tampoc m'és igual, vull dir, no vull anar-ho a votar perquè sembla que facis un lleig en els altres. Hi ha qüestions molt, molt personals de cadascú que tampoc pots entrar-hi, no és tan determinant com en altres tipus de votacions, com deia, no?
Doncs també hem de recordar els mecanismes de votació, es posen les urnes que estan, en aquest cas, a la biblioteca, no?
Sí, 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 estan a la biblioteca, són votacions que es fan amb rigor, perquè la gent, doncs, hi hagi funcionaris públics que puguin contrastar que la persona que està votant és la que és. Després, òbviament, doncs, es fa un repàs, perquè només poden votar la gent que sigui empadronada a Calella. A part del DNI, doncs, després es comprova que, si s'escau, doncs, que estiguin empadronats. I bé, no descartem fer alguna urna mòbil com hem fet alguna altra vegada, en algun moment determinat, per intentar, doncs, facilitar l'accés a les votacions, perquè a la gent a vegades, doncs, això d'anar a un lloc determinat amb uns horaris determinats, doncs, també li costa. La voluntat és això, d'estar com més a prop de la gent millor i que la gent ho tingui fàcil.
Uh-huh. I abans també d'acabar, avui aprofitant que ens acompanya el tinent d'alcaldia de Cultura, li volem preguntar i fer un balanç d'aquest cicle cultural que s'ha posat en marxa a la Sala Mozart els dissabtes al vespre, de com està funcionant, senyor Niges?
Doncs la veritat és que molt contents de com està anant. L'any passat ja vam voler-ho fer en prova pilot a veure com funcionava. Aquest any ja és a la segona edició. La veritat és que les valoracions les farem al final del cicle, però tots els inputs són positius. Els dos espectacles que ja es van fer, el primer vam omplir a rebentar, el segon va haver-hi una afluència molt, molt important de públic. Aquesta setmana, també degut al mal temps, també segurament no hem tingut la gent que esperàvem. Em sembla que no hem arribat ni a la meitat de l'aforament, però estem contents amb el ritme que porta. Recordem que Can Salom és molt gran i bé, la veritat és que estem convençuts que acabarem superant de llarg les xifres de l'any passat en quant a assistència. Tot i que és un tema que no ens preocupa massa, ens preocupa més el fet de tenir aquesta oferta cultural que no teníem a la ciutat, teníem d'altres, però aquestes que es complementa amb d'altres activitats, doncs, ens semblava molt important i molt interessant. Tenim una sala que és Can Salom, que és la Sala Mosa, recuperada de nou amb un teatre i un escenari, doncs, que s'hi poden fer moltíssimes més coses de les que s'hi feien abans. I tot això, doncs, ha generat una dinàmica en aquesta pròpia sala espectacular de coses que s'hi arriben a fer, que el dia que vulgueu en podem parlar de les demandes i les sol·licituds que hi han, a part de les pròpies activitats que es generen des del mateix govern. Tenim la sala funcionant moltíssims, molts més dies a l'any dels que ens pensàvem en un principi.
Doncs sí, avui hem parlat a l'Info Migdia amb el tinent d'alcaldia de Cultura, amb Xavier Arniges. Gràcies avui per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Crida de les entitats independentistes i també de l'Associació Catalana de Municipis per fer costat a l'expresident Mas i també a les conselleres Rigau i Ortega el dia en què s'iniciarà la causa del 9-N. Serà dilluns vinent, el dia 6 de febrer, però encara no se sap si hauran de personar-se a la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o bé a la Ciutat de la Justícia, Dolors.
Doncs sí, les entitats reclamen una mobilització massiva dels demòcrates per deixar constància del fet que s'està judicialitzant un assumpte que s'inscriu en les esfera estrictament política. L'ANC, Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència, a més de l'entitat municipalista, demanen als catalans que es demanin un dia de festa per expressar el seu suport als representants polítics que van assumir la responsabilitat màxima de l'organització de la consulta. 9nsomtots.cat és el portal on es poden fer les inscripcions per aquesta mobilització, per la qual s'han posat tota mena de facilitats per assistir-hi. De fet, l'ANC organitza el desplaçament en autocar per ser ben d'hora a Barcelona, ja que a les 9 es preveu que arrenqui el judici.
I l'ANC de Pineda és qui munta aquest desplaçament i per això avui saludem en directe el seu responsable, en Ricard Tosset. Benvingut a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió.
Moltes gràcies, bon dia.
L'última xifra que tenim d'inscripcions pel 6F és de 15.000 persones. S'aconseguirà que sigui una mobilització massiva?
Suposo que sí, tot i que serà difícil que sigui un 11 de setembre, això és evident, tenint en compte que és un dia feiner, amb una hora molt aviat.
Quin missatge es vol llançar amb aquesta concentració, amb aquesta mobilització massiva a les portes, doncs, de la seu judicial, que també es podria interpretar com un element de pressió, no?, cap al poder judicial en aquesta causa?
Aviam, el motiu pel qual es fa aquesta concentració no és altre que defensar una cosa que es defineix amb una paraula, que és la democràcia. O sigui, de cap de les maneres es pot admetre que un estat judicialitzi la política portant actuacions polítiques netament democràtiques, inscrites dins la llei, perquè el 9 de novembre es va fer d'acord amb la llei catalana, l'Estatut que permetia, era una participació política, una participació ciutadana, no era cap referèndum, no era ni tan sols la consulta de què primer se parlava. Per tant, això és clarament un judici de caire polític, encara que no se'n digui exactament així, però té aquesta connotació, i el que anem a fer doncs és defensar la democràcia. No defensem solament unes persones que també que eren els nostres representants en aquell moment polítics, sinó que defensem el funcionament de la democràcia. Si no som capaços de defensar això, malament anirem, perquè un estat que instrumentalitza la política, la judicatura d'aquesta manera, no pot tenir cap garantia de funcionament perquè no hi ha separació de poders. Mm-hmm. Aquest és el motiu principal pel qual ens manifestarem.
Mm-hmm. Dèiem en començar, Ricard, que encara no se sap si l'expresident Mas i les exconselleres hauran d'anar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o bé a la Ciutat de la Justícia. Com es pot entendre que a dia d'avui encara no se sàpiga on començarà aquesta causa, aquest procés?
Bé, això és una particularitat de la justícia espanyola. La desinformació, la informació tal, etc. En tot cas, a nosaltres ens és ben bé igual, nosaltres anirem allà on calgui. En principi, sembla ser que si no hi ha contraprogramació, per dir-ho en un terme més propi de la televisió, serà davant del Tribunal Superior de Justícia al passeig Lluís Companys. En tot cas, si a darrera hora es canvies, se sabria, perquè bé ho han de saber els encausats, o sigui que ho sabrem també nosaltres, i els autocars, per contra de desplaçar-se allà, es desplaçaria a la Ciutat de la Justícia tocant a l'Hospitalet. Nosaltres anirem allà on sigui, perquè cal fer aquesta acció de defensa de la democràcia.
Sembla que aquí a Catalunya el procés és un procés molt visual, no? Aquest procés independentista molt visual, amb les mobilitzacions multitudinàries de l'11 de setembre, també entenc que es podria intentar doncs, que aquest inici de la causa també tingués aquesta imatge impacte que arribés a nivell internacional.
Sí, està clar. Ja la va tenir, perquè quan van fer les instruccions prèvies que es van fer l'any passat, ja hi va haver una assistència massiva. I el motiu era el mateix, no solament defensar els nostres representants polítics d'aquell moment, defensar la democràcia. Ara, vist que això es porta finalment a judici, doncs hi tornarem a ser. Clar que volem que això tingui una internacionalització, però el que també es vol és, ja que encara no hem pogut exercir democràticament amb el vot la nostra veu, o sigui, fer-la sentir i veure si som majoria, que almenys que es vegi al carrer que sí que som una majoria que volem, doncs, volem votar, que volem defensar la democràcia i que volem doncs, la llibertat, en una paraula, eh?
Ricard, parlem també de les qüestions més pràctiques, de com s'organitza el desplaçament.
Sí.
Sortiu de Pineda?
No, a veure, l'autocar en principi el vam organitzar des de Pineda amb la idea de veure si fèiem un autocar des de Pineda, com es fa l'11 de setembre. Però de resultes que és un dia difícil per emplenar un autocar, va haver-hi altres territorials doncs, que també tenien la mateixa dificultat que nosaltres i s'hi han anat sumant. S'hi ha sumat la de Tordera, s'hi ha sumat la de Malgrat, s'hi ha sumat la de Calella, s'hi ha sumat Sant Pol i també aquest matí Arenys de Munt estan pendents d'una reunió que han de fer avui i que potser també s'hi acabaran sumant. O sigui que al final potser més que un autocar n'haurem de fer dos, però benvinguts siguin.
Uh-huh. I en el cas de Calella hem de dir que es passarà per l'oficina turística a partir
sí.
de 6:45 del matí, oi?
Exacte. Aquest és l'horari previst inicialment. Podria ser que al final s'hagués de fer algun ajustatge, si al final hi vingués Arenys amunt, podria haver de fer algun petit canvi d'horari que ja ho comunicaríem, però més o menys aquesta seria l'hora de recollida a Calella, sí.
La gent que ens estigui escoltant, la gent de Calella, què ha de fer per apuntar-s'hi?
Bé, la gent de Calella pot fer dues coses, o dirigir-se a la territorial de Calella mateix, que l'apuntaran amb molt de gust, o bé, si ho volen fer a Pineda, nosaltres tenim un local on venem els tiquets de l'autocar, que és en el carreró de la plaça número 25, al casal Joan Roig. Allà, a partir de les 6:00 PM, cada dia, que podran doncs, comprar els tiquets al preu de 9 euros.
Uh-huh. A més, Dolors, tenim un telèfon de contacte, en aquest cas.
Doncs per reservar aquest desplaçament, el 618-862-141.
Uh-huh. Doncs avui hem parlat d'aquest desplaçament, ho hem fet amb Ricard Tosset, que és responsable de l'ANC de Pineda. Dolors?
Aquesta última mobilització, aquesta crida a la mobilització, entenc que des de l'ANC de les entitats sobiranistes independentistes es vol demostrar que el procés no està esbravat, que sembla que és la percepció, no?, que hi ha una mica, que ha baixat el suflé.
A veure, de suflé no n'hi ha hagut mai, sinó que això ja era un moviment massiu. s'ha demostrat. Portem 5 anys des de la gran manifestació de l'11 de setembre del 2012, però abans ja hi havia un caldo de cultiu que va arrencar amb la sentència tan arbitrària que se n'ha parlat, dient que era un cop d'estat judicial contra l'Estatut. Llavors, jo crec que això és molt difícil que se pugui dir un suflé, perquè un suflé és una cosa puntual, una foguerada de palla, i això no ho és, s'ha demostrat. Es va aguantant, o es va mantenint, i crec que es veurà aquest setembre quan anem tots a votar en un referèndum, ara sí, vinculant i definitiu.
Doncs Ricard Tosset, responsable de l'ANC de Pineda, gràcies avui per haver també compartit aquest temps de ràdio amb nosaltres.
Gràcies.
57.9 FM. Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria. Pentinats que duren.
facebook.com/radiocarella, twitter@radiocarellatv.
Els Jocs Florals de Calella dediquen l'edició d'aquest 2017 a homenatjar l'agrupament Escolta'm un Negre.
Com és preceptiu, les tres categories clàssiques obren el certamen són la flor natural, l'englantina i la viola. Després hi ha les categories pròpies del certamen calellent, com el Premi Maria Cardona o el Francesc Castells, que enguany homenatja el Cau de Calella. El secretari d'Amics de la Poesia, Josep Miracle, ha explicat el motiu d'aquest homenatge i la forma com es materialitza.
S'escau un efemèrides prou important, i nosaltres aglutinem amb ells perquè aquest any 2017 es commemora el 110 aniversari de la naixença mundial de l'escoltisme. Qui més representa aquest cultiu de l'escoltisme són els nostres companys i amics de l'agrupament Escolta'm un Negre de Calella, que ells són els que vetllen per aquesta faceta de l'escoltisme. Per tant, aquest Premi Francesc Castells, demanem que ens facin una corranda o un poema, que corranda és un poema, per poder-hi a les calces d'una foguera. Mm. Els amics de l'escoltes que van per muntanya fan el foc de camp, doncs a l'entorn d'aquest foc de camp, a veure si ens poden fer un poema per poder-lo llegir o recitar a la vora d'aquest.
Doncs pels autors adults també hi ha el Premi Francesc Grau. El certamen dels Jocs Florals de Calella té també dues categories juvenils per a autors de menys de 20 anys, en poesia, el juvenil La Llopa, i per prosa de temàtica lliure hi ha el Premi Germana Saula Palomer. Els originals es poden enviar fins al 25 de febrer per correu ordinari o bé electrònic. Les bases es poden consultar al web amicsdelapoesia.com. El jurat el formaran les poeteses i mestres Engai Saber, Imma Fuster i Maria Bonafont, també la criminòloga, comunicadora i poetessa Cristina Font. El discurs del mantenidor dels Jocs Florals el farà l'exalcalde Josep Maria Jué, que és geògraf, excursionista i descobridor de camins i paisatges.
Ens fa molta il·lusió perquè, aviam, amb motiu de que ja al fer l'acte d'homenatge a l'agrupament Escolta'm un Negre, vàrem decidir de que la persona més escaient que ens podria donar un aire així de muntanya, de camins i de descobridor de camins i de paisatges, qui més podia ser, i un gran geògraf com és, i excursionista que és, en Josep Maria Jué, exalcalde de Calella, i una persona molt vinculada en les nostres muntanyes, doncs molt relacionat amb l'escoltisme també, era la persona més escaient per poder-nos fer un discurs que creiem que gaudirà del beneplàcit de la gent.
La gala d'entrega de premis es farà el dia 26 de març a les 12 del migdia a la Sala Mozart.
I un mes després de la celebració de la Marató de TV3, Calella per la Marató ha donat per tancada la recaptació de l'edició dedicada a l'ictus i a les lesions medulars i cerebrals traumàtiques. S'ha arribat a superar els 20.000 euros, més de 1.000 euros més que la xifra donada la mateixa nit de la jornada solidària, Dolors.
Doncs sí, mai abans a Calella s'havia aconseguit una recaptació tan alta per la Marató de TV3. Són exactament 20.390 euros respecte als 18.880 amb què es tancava el marcador la nit del 18 de desembre.
Gràcies, Dolors, i fins demà.
Fins demà.
El temps.
Avui no esperem canvis importants en una situació meteorològica que ha de tornar a estar dominada bàsicament per l'ambient assolellat a tota la comarca, si bé en presència de núvols prims, núvols alts o com a molt mitjans, que poden augmentar la tarda però sense més conseqüències. Amb vents que es mantindran fluixos, giraran cap al sud-oest al llarg d'aquesta tarda, la situació marítima tranquil·la, amb arrissada i àrees de marejol, i les temperatures que continuaran relativament suaus. De fet, avui pujaran una miqueta més les màximes, cap als 15-16 graus, en molts punts de la comarca. De cara a demà, esperem que els núvols augmentin una miqueta més, però sempre núvols mitjans, per tant, res de pluges, i les temperatures seran semblants a les d'avui.
Amb la informació del temps, posem punt i final a l'Info Migdia. Arribant les dues, les notícies en xarxa edició migdia.